Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, fent un repàs en titulars a l'actualitat d'avui dijous, 14 de setembre. Dolors Liebri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Comencem. La Festa Major de la Minerva tindrà enguany com a protagonista els 25 anys de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Durant la presentació aquest matí dels actes de la Festa Major 2017 i de la Fira de Calella i l'Almaresme, l'alcaldessa Montserrat Candini ha avançat els noms dels pregoners i també ha anunciat les actuacions del mític grup Los Manolos.
I Montserrat Candini, l'alcaldessa de Calella, ha insistit en declaracions ara a Ràdio Calella Televisió que no ha comès cap delicte per haver signat el decret de suport a la declararà davant del fiscal.
Candini també ha avançat que diferents treballadors municipals ja li han expressat la seva predisposició a col·laborar activament durant el diumenge 1 d'octubre.
I el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha culpat el govern de la Generalitat de les citacions als més de 700 alcaldes de Catalunya per haver signat el decret. També ha assegurat que cap batlle socialista incomplirà la llei en relació a les declaracions del de Cantallops, que ha dit que facilitarà, Gratallops volíem dir, que ha dit que facilitarà que es posin les urnes al seu poble i que votarà que sí.
Doncs Miquel Iceta ha fet un repàs a l'actualitat referida al referèndum. Avui des de Calella, on s'ha reunit amb la direcció i el comitè d'empresa de l'Hospital de Calella per parlar sobre la situació del servei aquí al territori. Igualment també ha reclamat la intervenció de Salut en la resolució del conflicte laboral dels treballadors del servei de les ambulàncies a l'Alt Maresme i les comarques de Girona.
62 persones s'han iniciat en la donació de sang.
Ha estat durant la desena marató de donació de sang i teixits feta a Calella el passat divendres. 322 persones van participar a la marató promoguda pel Banc de Sang i Teixits amb el suport de l'Ajuntament.
I el Consell Comarcal del Maresme ha fet un primer atorgament de beques menjador per valor de 2.900.000 euros.
Més de 7.600 alumnes de primària i secundària del Maresme han sol·licitat ajuts econòmics per poder fer front a les despeses del menjador escolar. Pel que fa aquí a Calella, s'han presentat un total de 314 sol·licituds, s'han resolt favorablement un total de 245, el 78% del total.
La Festa Major de la Minerva d'enguany estarà dedicada, ho hem dit, a la celebració dels 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. Els maduixots, els gegants i les barraques són, com cada any, el plat fort de la Festa Major. Diumenge, dia 24, es tornarà a fer, a més, un Holi Festival.
Els pregoners de la Festa Major seran en Tomàs Claramunt i en Joan Forés, portadors de la torxa a les Olimpiades de Barcelona. També actuaran el grup Els Manolos. Ho ha explicat Montserrat Candini, alcaldessa de Calella.
Com que enguany es fa 25 anys dels Jocs de Barcelona, dels Jocs Olímpics de Barcelona, ens ha semblat que, a més, com a ciutat, que hem anat cada vegada més arrelant un model de ciutat, també inicialment era un tema de turisme esportiu, i ho és, però cada vegada més té el segell de ciutat de valors de l'esport, ens ha semblat que el pregó doncs el fessin tant en Tomàs Claramunt com en Joan Forés, que van ser portadors de la torxa de les Olimpiades del 1992, era una manera de fer homenatge, fer un recordatori i fer un homenatge a aquells doncs, en el seu moment i, per tant, la celebració d'aquests 25 anys.
El dissabte 23, dia de la Festa Major, es farà la Diada Castellera a la plaça de l'Ajuntament, amb l'actuació dels Xics de Granollers, els Marrecs de Salt i els Castellers de l'Alt Maresme, els Maduixots. Diumenge 24 tindrà lloc la Cercavila i la 35a trobada de gegants. A les barraques hi haurà els concerts dels grups Roba Estesa, Animal i Black and White el divendres i de Diversiones i el Club de les Muñeques dissabte, a més de la Festa Fluorescent. Diumenge celebrarà també la Festa dels Colors, coneguda com a Holi Festival, a la plaça Lluís Gallart. Com cada any es faran també la mostra de plats casolans, el correfoc a càrrec dels udols de foc i el tancament amb els focs artificials.
I enguany, que serà la 37a Fira de Calella i l'Alt Maresme, estarà dedicada a les Illes Balears i l'essència mediterrània.
La comissària de la Fira, Ruth Martínez, ha subratllat la idea de desembarcament illenc a nivell artesanal, artístic, gastronòmic, però sobretot institucional.
Crec que aquest any ens fa especial il·lusió perquè hem pogut treballar molt de bracet amb el territori, que és una cosa que a vegades ens costa. Hi haurà aquesta idea de desembarcament irenc a tots nivells, a nivell, diguem, artesanal, a nivell artístic, de creació, a nivell gastronòmic també, cosa que encara sempre és un repte extra, i també a nivell institucional.
El poeta mallorquí, articulista del diari Ara, Sebastià Alzamora, donarà una conferència sobre la figura i obra de Ramon Llull el dijous dia 21 a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Divendres 22 tindran lloc dos concerts a l'escenari central de la fira, al Passeig Manuel Puigvert, a les 6 de la tarda al conjunt eivissenc UC i a les 10 de la nit l'actuació de Joan Miquel Oliver. Els actes principals del dissabte són l'espectacle Nits de Formentera, la conferència sobre les lletres illenques vistes per l'escriptor Sebastià Anna Gomila i el diumenge dia 24.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'alcaldessa de Calella ha insistit aquest matí que no ha comès cap delicte per haver signat el decret de suport al referèndum de l'1 d'octubre i que així ho declararà davant del fiscal. Candini també ha avançat que diferents treballadors municipals ja li han expressat la seva predisposició a col·laborar activament durant el diumenge 1 d'octubre, dia del referèndum. Aquesta és la conversa que ha mantingut en Mercè Roura.
A veure, alcaldessa, a cada segon van passant coses noves, anem tenint notícies, sobretot des del Tribunal Constitucional, des de Madrid, des del fiscal, que ha demanat que vagin a declarar els alcaldes, i amb això doncs vostè també ja s'havia dit que hi ha el focus posat amb els alcaldes. Ahir es va dir que haurien d'anar a declarar, que qui no volgués hi aniria per la força. Vostè ha dit que no li tremolarà el pols i que serà responsable de les decisions que ha pres fins al final, però clar, anar a declarar i què? Perquè arriba un moment en què això tira fins al final, vostè ho ha dit, no?
Efectivament, tira fins al final, doncs, diguem, la democràcia, no? La voluntat de que tothom, tots els conciutadans, en aquest cas de Calella, puguin anar a votar, tant els del sí com els del no, perquè el que, en tot cas, estem defensant els alcaldes, que sí que obrirem locals, és el dret a la democràcia, és el dret a decidir. Per tant, insisteixo, no obrim o no obrim uns locals perquè vagin els del sí, sinó no perquè vagin els del sí i els del no. El compromís és que hi ha sobiranistes. Jo sempre he dit claríssimament que el que vull pel meu país, en aquest cas doncs Catalunya, és que sigui, que tingui un estat propi. I no és cert que nosaltres estiguem actuant fora de la legalitat. Això és absolutament fals. La llei que es va aprovar la setmana passada al Parlament de Catalunya, la llei de referèndum, l'article 3, ho diu claríssimament. Nosaltres estem subjectes, en tot cas, amb aquesta llei, amb una llei que està basada amb el dret internacional, que està basada en les Nacions Unides i que està basada en el dret a l'autodeterminació. Dit de passada, de mocions aprovades al Parlament de Catalunya a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya, des de l'any 1982 n'hi ha més de 24. Per tant, ara es vol fer un relat per part del govern de l'Estat en el qual utilitzen doncs, diguem, la Constitució com una gàbia d'or en el qual qui ningú pot sortir. Es pensen que de debò la democràcia es crea a partir de, o que la Generalitat de Catalunya existeix, és un agent viu a partir des de la Constitució, quan el president Puigdemont és el 130 president de Catalunya, i clar, ens volen imposar un relat històric i cultural del nostre país que no és cert. I davant d'això, nosaltres, d'una manera molt tranquil·la, d'una manera molt serena, d'una manera molt amb actitud cívica, com ho hem fet sempre, doncs tirarem amb el ferm propòsit endavant, amb la voluntat que la gent pugui decidir.
Quan es parla de que els alcaldes vagin a declarar i que si no és per voluntat és per la força, clar, declarar, en el fons, és una mesura que pot anar més enllà, o és, vostè creu que és senzillament intimidatòria?
No ho sé, la veritat, el que és cert és que el que estem veient és que intenten, diguem, practicar la política de la por, no? Intenten que la ideologia, que més aviat és de règim dictatorial, és d'imposar la por per frenar la voluntat individual i col·lectiva, doncs els hi sembla que amb gestos com això, com les citacions de que ens cridaran a declarar, doncs que farà que nosaltres canviem en aquest sentit, canviem doncs d'actitud. A mi, si em citen a declarar, aniré a declarar. I explicaré que no tinc consciència d'haver fet cap delicte, que les urnes no divideixen, sinó que les urnes uneixen, que no hem comès cap il·legalitat i que donar la veu al poble és quelcom que en ple segle XXI és tan normal com en tants i en tants indrets del món. Ara bé, si es vol assemblar en tot cas a Venezuela, Turquia o Corea del Nord, això és una altra cosa.
Ahir van sorgir molts temes i segurament en sorgiran més. Un era aquest que comentàvem, la declaració dels alcaldes, d'aquests més de 700 alcaldes i d'altres que no ho han signat però que també ha dit que participaran. Hi havia un altre tema que era que es deia que es posaria la policia local també doncs, a impedir el referèndum. Ahir parlàvem i no hi havia hagut notificació oficial, però sí que es deia, no? És a dir, que no solament hi hauria aquest paper en els Mossos, sinó que també ho farien des de la Guàrdia Urbana.
Bé, jo no, de moment això forma part, diguem-ne, dels relats en fan molts per part del govern espanyol i del Partit Popular amb aquesta mateixa voluntat d'anar intimidant i anar incorporant aquesta por, no? Aquesta por a diferents col·lectius. Jo sóc la cap de la policia local i, per tant, de moment no he rebut cap instrucció al respecte.
Més temes. Ahir, per exemple, el president Rajoy als passadissos parlava de les persones que siguin requerides a les meses, que, a les meses electorals, com s'ha fet sempre en qualsevol convocatòria electoral, que a més, era just el moment en què es feia un dels darrers sortejos, deia que no hi havien d'anar perquè participarien en un acte il·legal i que a més això podia tenir conseqüències que encara no ha precisat, de moment no les ha precisat ningú. Però clar, això pot espantar persones que siguin requerides a participar, no? Vostè què els hi diria?
Jo crec que ens al contrari, eh? Vull dir, l'actitud per part del govern del Partit Popular i del president Rajoy recorda tant actituds de temps passats, no? En el qual la democràcia, diguem que no era el règim normal, que més aviat el que està provocant tot això és una reacció en positiu de dir, a mi no em poden obligar que jo no vagi a votar, o a mi no em poden obligar a que jo no pugui participar d'quelcom que és tan normal com és, diguem, poder col·laborar i poder treballar perquè la gent pugui dir la seva, no? Per tant, jo crec que tot el contrari, estan provocant un efecte, tinc aquesta impressió, per molts inputs que em venen. Jo m'he trobat ara pel carrer aquests darrers dies, m'he trobat gent que em deien, escolta, jo no anava a votar, però ara vull anar a votar, i votaré no, vull que ho sàpigues, però jo ara vull anar a votar. Perquè què s'han pensat de dir que jo no tinc dret a votar? Això, i m'ho han dit gent que, a més, ells personalment m'han dit jo votaré que no. Perfecte, si el que estem parlant és, en tot cas, de comptar els sís i els nos. El que es demostra tota aquesta actitud per part del Partit Popular i del govern Rajoy és que realment deuen tenir molt pocs arguments per defensar el no. Que necessitin la política de la por, la política de l'assetjament a partir de cossos militars o pseudomilitars, perquè realment doncs, sigui un element de que pugui pressionar emocionalment. Tan pocs arguments tenen per defensar el no, que realment hagin d'utilitzar aquests cossos. Realment jo crec que el que s'ha demostrat, i sobretot la imatge que està demostrant arreu del món, és d'un polític feble, d'un polític dèbil, d'un polític que no està responent a quelcom tan essencial en política com és el diàleg, parlar, escoltar, oferir. Fins a 18 vegades, ens han arribat a dir que no, a poder parlar, a poder tirar endavant diferents propostes. Fins a 18 vegades. Per tant, aquells que també, des d'altres forces polítiques, es posen de perfil i suposadament en un espai neutral o d'equidistància, aquí no hi ha equidistància. Perquè mentre que uns defensem que uns puguin anar a votar els del sí i els dels no, els que no deixen que es puguin anar a votar, encara que es diguin que són equidistants, el que estan fent és fer el joc al Partit Popular i no representar, realment no defensar la democràcia en plenitud.
Vostè ha comentat, si no tinc mal entès, que hi havia treballadors de l'Ajuntament que li deien que voluntàriament volien participar a l'1 d'octubre, perquè, clar, com que hi ha aquesta, aquests comentaris des de Madrid, no sabia si titllar-ho d'amenaça, però sobre el compliment, sobre el necessari compliment de la llei, a vostè sí que li han dit, no?, que hi ha persones que voluntàriament volen fer la seva feina aquell dia.
Sí, però és que, a més, passa com en totes les eleccions. És que jo crec que la gent això no ho coneix gens. En totes les eleccions hi ha una cosa que s'anomena els agents a l'administració davant, doncs, d'una contesa electoral. Aquesta figura existeix i és la mateixa figura. No necessàriament han de ser funcionaris. En totes les eleccions, insisteixo. Per tant, aquestes, com sempre. I, efectivament, n'hi ha hagut uns quants, que en tot cas, ja quan toqui ja d'això, que han dit que, com sempre, també volen participar.
Per enllestir l'entrevista, tot tira endavant, tot preparat com sempre, és a dir, res del que està passant aquests dies, alcaldessa, està canviant res del que hi havia previst? Entenc que hi haurà contingències, que és A, B o C, diguem-ne, però res del que està passant aturarà posar les urnes l'1 d'octubre aquí a Calella. Parlem de Calella en aquest cas i segurament d'altres llocs, però parlem de Calella.
El que està passant és que la gran majoria de gent demana que vol anar a votar. El que està passant és que hi ha una llei de referèndum aprovada per la setmana passada pel Parlament de Catalunya en el qual dona plena sobirania a Catalunya per poder fer aquestes eleccions. El que està passant és que 1 milió de persones novament l'11 de setembre va sortir i va voler, doncs, manifestar-se de manera pacífica. El que està passant és que molts mitjans de comunicació internacional estan dient al govern Rajoy i al govern del Partit Popular que el que ha de fer és dialogar i donar sortides. I el que està passant és que, per damunt de tot, en ple segle XXI, és la democràcia la de capravaldre si no vol l'estat espanyol semblar-se a Venezuela, a Turquia o a Corea del Nord.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El primer secretari del PSC ha reclamat al Departament de Salut una correcta planificació dels recursos sanitaris a l'Alt Maresme i la Selva, on s'està produint un envelliment i augment poblacional. També més inversió i que s'agilitzi la injecció econòmica als centres de la corporació, com són l'Hospital Sant Jaume de Calella.
Doncs sí, ho ha dit avui Miquel Iceta en el marc de la visita que ha fet aquest matí a la ciutat per reunir-se d'una banda amb la direcció i el nou gerent de la corporació, però també amb el comitè d'empresa. Un cop acabades les reunions, a parla per Ràdio Calella Televisió, també sense obviar la qüestió nacional i les notícies que se succeeixen a redós de la convocatòria del referèndum d'independència. Ho escoltem. Senyor Iceta, molt bon dia. Gràcies per atendre Ràdio Calella Televisió.
Hola, molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Intens matí aquí a l'Hospital de Calella, arribat aproximadament a les 10 del matí per reunir-se tant amb la direcció de l'Hospital Sant Jaume de Calella com també ara mateix acaba de sortir d'una trobada amb el comitè d'empresa, amb els treballadors. Com en surt d'aquestes dues reunions?
Doncs preocupat i esperançat alhora. Preocupat perquè els problemes a la sanitat pública es van acumulant, però molt esperançat perquè jo crec que hi ha una consciència molt clara de que això és així. Hi ha hagut un canvi recent a la gerència de la corporació. Jo crec que això és una nova oportunitat per posar-nos al dia. L'altre dia el conseller de Salut deia que aquest era un dels quatre pitjors, va dir, hospitals. A mi m'agradaria més que hagués dit dels quatre hospitals en els que ens hi hem de posar de valent i amb més urgència. I és veritat que la sanitat catalana, doncs, els darrers anys ha patit unes retallades molt importants i que només la vocació dels professionals ha permès que això no es traslladi directament a l'usuari, tot i que darrerament, doncs, això inevitablement es trasllada a les persones que utilitzen la sanitat, perquè ens trobem, doncs, amb el col·lapse del servei d'urgències, per exemple, i que la gent, doncs, rep una correcta atenció sanitària, però des del punt de vista de la comoditat, de la intimitat, de l'equipament, de l'atenció molt individual i en un moment delicat, que és quan un necessita realment un metge, doncs no estem en condicions. Aquí s'està produint un creixement de la població important al Maresme, també un creixement de la població més gran, que necessita una atenció sanitària més específica, més continuada, i llavors és un peix que es mossega la cua, perquè també ens falten llits sociosanitaris, i per tant hi ha un col·lapse important que cal resoldre amb una dedicació de recursos més intensa que la que hi ha hagut fins ara.
Aquesta és la mare dels ous, els diners, que el conseller de Salut va dir que bé, que sí, que l'Hospital de Calella era un dels que necessitava aquesta inversió, però l'anunciava en un futur.
Exacte, aquest és una mica el problema. Quan es van deteriorant les condicions, doncs el dia a dia no ho notes, però després al cap el passa el temps i de cop i volta estàs en una situació crítica o d'un problema de col·lapse. Per tant, la injecció econòmica i d'equipaments es necessita ja. Hi ha màquines també que s'han de canviar perquè s'han fet obsoletes, i per tant, i també s'han d'organitzar bé les coses. Aquí la corporació té 14 centres i per tant s'ha d'organitzar molt bé la feina i el flux dels usuaris de la sanitat, dels malalts que necessiten atenció, i això no podem esperar que hi hagi d'aquí un o dos anys una gran planificació del conjunt del país, sinó que necessita una atenció prioritària, i és per això que el nostre grup parlamentari doncs també s'ha compromès a formular preguntes concretes per estimular i impulsar l'acció de govern en aquest terreny.
La situació dels serveis sanitaris aquí al nostre territori, com comprendrà, és un tema que és de pràcticament a diari surten els nostres informatius pel fet de tenir l'hospital aquí a la nostra ciutat, però en aquestes últimes setmanes encara molt més per aquest conflicte laboral que tenen els treballadors del servei de les ambulàncies, que reclamen la intervenció del conseller per resoldre-la, ara una vaga indefinida.
Bueno, és que és veritat que quan es produeixen moltes derivacions hi ha molt més transport sanitari que fa falta, no? Hi ha molta gent doncs que ha de ser atesa o a l'Hospital de Girona o a Can Ruti, hi ha molta necessitat de que funcioni bé aquest servei, i efectivament hi ha un problema laboral que cal resoldre i que el departament s'hi ha d'implicar, i també doncs, hem parlat una mica d'aquestes coses, sí.
No sé si tenia fa molt de temps programada aquesta visita, aquestes dues reunions, senyor Iceta.
Doncs la veritat és que jo no et sabria dir de quan es van programar, però sí que us he de dir que deu ser el 8è o el 9è hospital català que visito, perquè és veritat que hi ha alguns problemes que es repeteixen, que són comuns a tots, i altres que potser són més específics. Hem parlat des de detalls com l'externalització del servei de bugaderia o l'externalització del laboratori, hi ha alguns que no es donen en altres llocs, però és veritat que jo crec que potser no parem tots plegats prou atenció a que el Maresme és una comarca en creixement, i per tant segurament la pressió dels serveis públics és més potent aquí que a altres llocs del territori, i llavors s'estan produint desigualtats territorials molt importants. Aquí hi havia un vell projecte que era unificar els dos hospitals amb un tant, és important.
Avui ha estat preguntat per forces mitjans de comunicació sobre les declaracions d'un alcalde socialista sobre l'alcalde de Gratallops, que sembla que ha dit en un mitjà de comunicació que posarà facilitats perquè hi hagi urnes al seu poble i que ell particularment votarà que sí.
Bueno, els alcaldes poden fer moltes coses, però hi ha una que no poden fer, que és saltar-se la llei. I jo segueixo insistint que cap alcalde socialista se saltarà la llei. I espero que també sigui el cas de Gratallops, perquè tots els ciutadans hem d'obeir les lleis, i els càrrecs electes encara més. I per tant, estic convençut que no s'escaparà aquesta norma i donarà exemple, perquè quan un electe se salta la llei, per què l'haurien de complir els ciutadans? Si després els ciutadans els demanem que paguin impostos o les multes, doncs no ho pot fer un alcalde que ell mateix hagi saltat la llei. Jo crec que no es produirà en cap cas, almenys pel que fa referència als electes socialistes.
Què li sembla que la Fiscalia hagi citat a declarar tots els alcaldes que han signat el decret de suport a la convocatòria del referèndum, que són més de tres quartes part dels alcaldes de Catalunya?
Bé, jo crec que la primera responsabilitat sobre aquesta qüestió la té el govern de Catalunya, que s'ha encaparrat en organitzar un referèndum il·legal i que a més vol arrossegar els ajuntaments a que col·laborin amb l'organització d'un referèndum il·legal. Si això no s'hagués produït, ahir mateix el president de la Generalitat deia que els ajuntaments no li feien falta per res. Llavors no entenc encara menys el per què s'ha produït aquest intent de vincular-los a l'organització del referèndum. Estem davant d'una investigació preliminar de la Fiscalia. Jo estic convençut que cap alcalde ha comès un delicte i això ha de servir en tot cas per avisar a tothom que el compliment de la llei és absolutament necessari, és imprescindible, i que si algú no la compleix, efectivament això pot tenir conseqüències que ningú no volem.
Una anciana li deia a les portes de la Junta, de les portes d'aquí de l'hospital aquest matí, que volia votar, i vostè li deia, és que l'estan enganyant. Estan enganyant, per exemple, els més de 600 calellencs que van desplaçar-se amb autocar el dilluns a la manifestació de l'11 de setembre a la tarda, de la manifestació independentista, diem els 600 calellencs, o què els diria vostè al PSC, aquestes persones mobilitzades que any rere any en els últims 6 anys demanen la independència, demanen poder votar sobre el futur de Catalunya?
Anem a veure, si volen la independència és un desig ben legítim i per tant nosaltres respectem absolutament la seva posició. Si diuen que volen votar sobre el futur de Catalunya, jo també, el que passa és que jo vull votar sobre un estat federal a Espanya i sobre una reforma constitucional, però que també haurem de votar en referèndum. Si ens referim concretament a la cita de l'1 d'octubre, és aquí on jo crec que s'està produint un engany per part del govern de Catalunya i de la majoria independentista del Parlament, perquè s'han compromès a fer una cosa que no està a les seves mans, una cosa que no es pot fer, i per tant molta gent probablement el dia 2 d'octubre el que sentirà és una gran frustració, però precisament perquè se li ha fet una proposta política que no té viabilitat.
Ja veu que tampoc nosaltres ens n'hem escapat de parlar de qüestions nacionals, tot i que avui la visita era per parlar i per conèixer la situació de l'Hospital de Serveis Sanitaris aquí a l'Alt Maresme, sobre el que ens ha parlat el Miquel Iceta, el primer secretari dels Socialistes, i li agraïm moltíssim que ho hagi fet per Ràdio Calella Televisió.
Moltes gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
57.9 FM. Tenies Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenies Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @RadioCalellaTV.
El Consell Comarcal del Maresme ha fet un primer atorgament de beques del menjador per valor de 2.900.000 euros.
No és una xifra definitiva perquè encara s'han d'estudiar i resoldre sol·licituds, tot i així se superen un 17% la del curs passat. Concretament, 7.644 alumnes de primària i secundària del Maresme han sol·licitat ajuts econòmics per poder fer front a les despeses del menjador escolar. Pel que fa a Calella, s'han presentat un total de 314 sol·licituds i ja s'han resolt favorablement 245. El 78% del total.
I 322 persones van participar a la desena marató.
Segons el Banc de Sang i Teixits, d'aquestes 322 donacions, 200 van ser oferiments de persones que en aquell moment i per diversos motius no van poder donar sang.
I de Calella des del migdia i fins ben entrada la nit.
Una avaria provocada en un dels transformadors i que en un primer moment va afectar 3.000 usuaris. Al llarg del dia l'afectació es va anar reduint després que la companyia optés per instal·lar de manera provisional un grup electrogen al carrer Barcelona, a la confluència del passatge Galceran. L'avaria va afectar els usuaris de la plaça de l'Església, la plaça de l'Ajuntament, el carrer Romaní i el carrer Bruguera.
Tanquem l'informatiu, com sempre, amb la previsió del temps, amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem canvis en el temps. D'entrada aquest matí ja tindrem més núvols. De moment, núvols baixos, poc gruixuts i, com a molt, deixaran alguna goteta de forma aïllada i poc important. De tota manera, aquesta tarda, els ruixats, puntualment algun xàfec intens, pot descarregar cap al Maresme Sud, difícilment al nord de la comarca, tot i que també podria escapar-se alguna gotellada. Unes precipitacions que avui, de moment, no esperem que siguin molt abundants, però demà sí que aniran a més, sobretot de cara a la segona meitat del dia, alhora que les temperatures demà baixaran de forma clara. De moment continuaran avui molt suaus, de fet han pujat les mínimes de la passada nit, i les màximes, que ahir s'enfilaven fins als 27 graus en alguns punts del Maresme, avui podran quedar entre els 25 i els 26, per tant, baixaran de moment poquet. Pel que fa als vents, doncs seran fluixos, en conjunt de component variable, sobretot aquesta tarda més aviat de mar cap a terra, i la situació marítima aquest matí amb molta mar de fons, que anirà desapareixent a mesura que avanci el dia.
Doncs marxem, teniu més notícies a partir de 8:15 a l'Infovespre amb Anna Alegre, també a radiocalella.cat i als perfils de Facebook i Twitter de Radio Calella Televisió. A partir d'ara arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.